Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, bon dijous i assolellat. Entomem aquest dijous 29 d'octubre de 2020 al Penedès en xarxa. A Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Aquests són els quatre motors que alimenten aquest magazín matinal diari que us acostem a la vostra ràdio de dilluns a divendres de 9 a 12. Un magazín que, com cada dijous, començarà amb l'agenda cultural. Una agenda cultural que minva setmana a setmana. Esperem que resisteixi i es mantingui forta aquesta activitat cultural i així tinguem propostes de cap de setmana, la cultura continuï al peu del canó, que ha patit i molt. I nosaltres els dijous el que fem només arrencar és emissora a emissora, explicar tota l'activitat que hi haurà als diferents municipis de les dues comarques perquè feu la vostra tria. Amb l'agenda cultural i festiva d'aquest cap de setmana arribarem a 9:45, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, primer flash dels 3 d'aquest matí. I a continuació, directament jove, tota l'actualitat juvenil amb la Núria Mallofré del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca. Avui parlarem de la garantia juvenil perquè hi ha canvis en la seva inscripció i noves oportunitats de contractes en pràctiques i dels estudis a distància. A les 10, començant aquesta segona hora, dedicarem la secció de l'actualitat a un dels plats forts d'aquest cap de setmana cultural a l'Alt Penedès, el Festival Hivernacle, que se celebra finalment a Vilafranca aquest cap de setmana a partir d'aquest divendres i fins diumenge. El seu impulsor, Carles Ribot, de Brave Coast, serà als estudis de Ràdio Vilafranca per presentar-nos aquests concerts tan potents els dos de divendres, Intana i Pau Vallvé, amb entrades esgotades des de fa dies. A 10:45, de nou, les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació el Cuida't, on la terapeuta holística Roser Ferrer avui ens parla de la importància de gestionar les nostres emocions per tenir una vida saludable. I començarem la tercera i última hora d'aquest matí a les 11 i pocs minuts amb una estrena, amb una retrobada. I és que la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño vindran a encetar la temporada de les tertúlies literàries. Avui comentem les històries naturals de Joan Perucho. A 11:45, última cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació més música perquè a les 10 ja en sonarà i força amb tots els grups que passen per l'Hivernacle i acabarem amb música de La Pegatina, banda que presenta Darle la Vuelta, el seu setè disc d'estudi, el qual ens presentarà el Rubén Sierra, la seva veu i guitarra. I a més, a les hores en punt, com hem fet ja a les 9, butlletins per saber què passa més enllà del Penedès. Hem començat amb aquest primer de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest dijous 29 d'octubre al Penedès en xarxa. Comencem!
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Una molt bona manera de començar els dijous és repassar l'activitat cultural i festiva d'aquests propers dies al Penedès, marcada per la celebració de la Castanyada. Encetem aquesta roda d'agenda a Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Com has apuntat, hem d'anar subratllant. És una agenda cultural ben limitada i reduïda en la zona sud, en aquest cas de la comarca, però entenem que en el conjunt del país, sempre amb la prevenció de recordar que les poques activitats que s'han anunciat a hores d'ara poden estar més que mai subjectes a canvis en funció de l'evolució de la pandèmia i de les mesures sanitàries que es puguin arribar a determinar. Comencem per divendres, us n'hem parlat en d'altres espais al Penedès en xarxa, a 4:45 de la tarda, davant de l'escola Circe de Moja es podrà adquirir per només 4 euros el conte La família Panellet i la Caixa Màgica. És una obra dels alumnes de la mateixa escola Circe que ha editat l'Ateneu Mogenc. Diumenge, aquesta és la previsió, s'ha programat la matinal al parc, que és una activitat continuadora de la Festa Major dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. Serà el conjunt monumental d'Olèrdola amb activitats gratuïtes. A partir de 12:45 i fins 12:45 es podrà fer el taller familiar per transformar una capsa de cartró en una avioneta amb un mecanisme perquè l'hèlix tingui moviment. Amb passis a 11:45 i a 12:45 es podrà igualment participar en l'activitat Contes al Cistell i a 12:45 l'espectacle de Cluenda amb Coloraines Band. Hi haurà jornada de portes obertes a la seu d'Olèrdola de Museu d'Arqueologia i pel taller, recordem, familiar, els contes al Cistell i l'actuació de Coloraines Band, les places són limitades i cal fer la reserva prèvia a matinalgarraf@fusic.org. I el mateix diumenge es pot aprofitar aquesta matinal de la Festa Viu al Parc, aquesta Festa Major dels Parcs, per continuar coneixent més detalls del conjunt monumental. En aquest cas, seguint la visita guiada gratuïta a la Gran Fortalesa d'Olèrdola, serà a 11:00, amb reserva igualment prèvia necessària a Via Penedès. I aquests dies, amb motiu de Tots Sants, hi ha horaris especials d'obertura dels cementiris. En el cas del cementiri de Moja, fins dilluns 2 de novembre, l'horari d'obertura és de 9 del matí a les 6 de la tarda, llevat del dia 1 de novembre, diumenge, que serà de 8 del matí a les 2. El cementiri parroquial de Sant Miquel obrirà de 9 a 6, dissabte i diumenge. I diumenge 1 de novembre, dia de Tots Sants, hi haurà celebració litúrgica al cementiri de Sant Miquel a 11:45 del matí. Si plou, es farà aquesta celebració a l'església. I al cementiri de Sant Pere Molanta, que obre de 9 a 6 el divendres, demà, dissabte i diumenge. A Castellví de la Marca, l'Ajuntament ha informat que els cementiris municipals estaran oberts des d'aquest dijous fins dilluns, de 9 del matí a les 6 de la tarda. A Santa Margarida dels Monjos, fins diumenge, el cementiri obre de 10 a 6. El servei d'assistència funcionarà els dies 31 d'octubre i 1 de novembre, dissabte i diumenge, de 10 a 3 i per la tarda de 4 a 6. A Sant Martí Sarroca, dissabte i diumenge, obre el cementiri de 8 del matí a les 7 de la tarda i a Sant Cugat Sesgarrigues fins dissabte el cementiri resta obert a l'horari de 9 del matí a les 5 de la tarda. Diumenge hi haurà servei de consergeria a un horari més ampliat de 9 a 1 i de les 3 de la tarda a les 5. I canviem de registre perquè a Vilobí es manté anunciada la continuació de les sessions del taller de memòria els divendres de les 10 a 11:45 a l'Espai Sènior. I acabem amb dues incursions que no són pròpiament d'actes culturals de l'agenda, estan potser a les seves rodalies perquè parlem de política. A la Granada, a la Casa Consistorial, hi ha ple municipal aquest mateix dijous a 9:15 del vespre, amb la previsió d'aprovar-se les ordenances fiscals per al proper any 2021. I a Sant Martí Sarroca, avui també hi ha ple, però se celebrarà de manera telemàtica a les 8 del vespre, també amb la modificació de les ordenances fiscals de l'any vinent com a punt més destacat.
Seguim descobrint aquesta agenda cultural amb la Castanyada darrere fons, agenda cultural que, com constatareu, minva setmana a setmana, però de moment es manté en peu. I ara anem a conèixer què hi passa a la capital del Cava i al nord de l'Alt Penedès. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs minva, com bé dius, i com deia el Raimon, aquesta agenda setmana darrere setmana és una de les conseqüències d'aquest rebrot que estem vivint de la Covid-19. Amb tot, hem recollit unes quantes propostes des d'avui fins diumenge a aquesta zona del nord-est de l'Alt Penedès perquè pugueu gaudir d'aquests dies, d'aquesta castanyada, d'aquest pont, d'aquesta festa de Tots Sants. També recordar, com bé deia ara el Raimon, que els horaris del cementiri són especial per aquesta celebritat de Tots Sants. Podeu consultar els horaris als diferents webs municipals. Doncs bé, culturalment comencem avui mateix amb la presentació del programa Voluntariat per la Llengua, que es durà a terme a partir de 6:15 de la tarda a la plaça de l'Escorxador de Gelida. Ja per demà, Bibliobús al Castellot de 12 del matí a 1:15 del migdia davant de l'escola Fontrúbia de Font-rubí. I també demà, cita amb el Festival EVA a Sant Pere de Riudebitlla, i és que tindrem a l'Esperanceta de Casa Gasia amb el seu Sant Pere Riu entrepà vegetarià amb perdiu, una proposta que ens apropava ahir la Jordina Biosca a l'agenda al detall, que si us sembla fem un tastet del que diu la presentació, i és que diu la llegenda que Sant Pere tenia desfici per embolicar els entrepans de perdiu amb creixens, que sempre degotaven una mica de greixet, amb un paper especial que només ell sabia fer, i per això va crear a Sant Pere mateix els molins paperers. Allò de les bitlles, però, va venir després. Les entrades estan esgotades ja, com ens comentava ahir la Jordina, però us podeu apuntar a la llista d'espera. Tornarà per dissabte i per l'hora del conte per petitons, titulat Una mica perdut, a càrrec de la Sandra Rossi, que es durà a terme a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Es tracta d'una activitat dirigida a famílies amb infants de 1 a 3 anys, això sí, com la majoria de les activitats que us venim proposant, va amb inscripció prèvia i que podeu fer a través del web www.sansadurní.cat. Dissabte, ja a la tarda, a Sant Pere de Riudebitlles, L'aigua ets tu, d'Anna Rubio i Quico 13. Es tracta d'una peça de dansa vertical amb música en directe que s'emmarca dins del cicle Fem dansa Riudebitlles. L'acte amb entrada gratuïta tindrà lloc al Parc Natural del Pont Nou a partir de les 5 de la tarda. I a les 7 de la tarda, encara dissabte, tindrem el Cercle de Dones de Lluna Plena, l'Espai Renéixer del Càncer de Mediona, una proposta oberta a totes les dones que es vulguin dedicar un temps per elles mateixes. Trobareu tota la informació i podreu fer les reserves a través del web www.reneixerdelcancer.com o bé a través del WhatsApp 686-929-808. I acabarem destacant la no bienal de Sant Pere de Riudebitlles, de la qual podreu gaudir, de fet, des d'ahir i fins a finals d'any. I és que enguany Riudebitlles Territori d'Art proposa descobrir els carrers de Sant Pere de Riudebitlles a través de la ruta d'art al carrer i, sota el concepte, els carrers segueixen sent nostres. I és que a causa de la crisi sanitària, aquest Riudebitlles Territori d'Art ha anul·lat enguany l'onzena Bienal d'Art de Riudebitlles i l'ha refet per crear aquesta no bienal a Sant Pere.
A Ràdio Vilafranca comencem l'agenda de cap de setmana al cementiri, que aquests dies serà molt visitat coincidint amb Tots Sants. Per evitar aglomeracions, l'Ajuntament de Vilafranca recomana esglaonar les visites. Aquesta setmana l'horari del cementiri és de les 9 del matí a 6 de la tarda de forma ininterrompuda, tots els dies. A l'interior del cementiri serà obligatori l'ús de la mascareta, a l'entrada del recinte hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic i caldrà mantenir la distància de seguretat amb els altres visitants. I com és tradicional, demà, dissabte i diumenge hi hauran instal·lades parades de venda de flors i elements florals ornamentals a la plaça del Pedró, situada a tocar del cementiri. I quan a la missa de pregària del Dia de Difunts, enguany no se celebrarà la capella del cementiri. Se'n faran dues, a l'Església de la Trinitat, a 9:15 del matí, i a la Basílica de Santa Maria, a 8:00 del vespre. Més coses, a les 7 d'aquesta tarda a la Biblioteca Torres i Bages es presenta el llibre Personatges de la Ciència i la Tecnologia al Penedès, segles XVIII-XXI, de Jaume Baltà. El vilafranquí ha publicat un llibre que parla sobre els homes més importants que han fet ciència i tecnologia al Penedès en els darrers 3 segles. L'obra recull més de 50 personatges pioners en aquests àmbits que han traspassat fronteres o que han fet aportacions originals en ciència o tecnologia. No cal inscripció prèvia per assistir-hi a la biblioteca. I aquest Tots Sants no hi haurà Diada Castellera a Vilafranca, però igualment els castellers de Vilafranca celebren la Diada de la Colla amb diversos actes culturals al llarg del cap de setmana. Dissabte a les 11 del matí, al pati de Cal Figuerot, s'hi farà la presentació del llibre Breu història dels castells i la muixeranga als Països Catalans, de Jordi Beltran. A continuació hi haurà un concert vermut a càrrec de Manu Sabater i Carles Marigó, tots dos actes amb un aforament reduït al 50%. El mateix dissabte, a 7:45 del vespre, al Casal de Vilafranca es projecta el documental Concurs 1970, el desafiament Nens Vella. Un cop acabada la projecció del documental, hi haurà un debat amb els caps de colla de les principals colles del país. Albert Martínez, de la Colla Vella de Valls, Jaume Martí, de la Colla Joves Xiquets de Valls, Nani Mates, dels Minyons de Terrassa, Gorka Bertran, de la Colla Joves Xiquets de Tarragona i Cisco Benet, dels Verds. Els actes de celebració de Tots Sants continuaran diumenge 1 de novembre. A les 9 del matí hi haurà les tradicionals matinades pels carrers de Vilafranca. Més tard, a les 11, a Cal Figuerot es donarà la benvinguda als caps de colla de les colles convidades aquests últims anys per Tots Sants, Capgrossos de Mataró, Xiquets de Tarragona i Castellers de Sants, i en aquest acte se'ls farà un reconeixement i agraïment per la seva participació i compromís en la Diada de Tots Sants. Els Castellers de Vilafranca tancaran així la temporada més atípica, estranya i trista de la seva història. I us en parlarem d'aquí una estona, a les 10, però apuntem en aquesta agenda que aquest cap de setmana l'hivernacle recupera els concerts que es van haver d'ajornar el mes de març amb un cap de setmana de festival a la tardor. Un cap de setmana que arrenca demà divendres amb doble concert d'Intana i Pau Vallvé a l'Auditori de Vilafranca, amb les entrades exaurides. Dissabte, al Claustre dels Trinitaris, a les 7, actua Stephen Munner en The Miracle Band, i diumenge, al Claustre de nou, a la 1 del migdia, Anna Andreu presenta el seu nou treball, Els Mals Costums. L'exlíder de Cálido Home debuta en solitari amb aquest treball que diumenge presentarà a Vilafranca. Tots aquells que tingueu abonaments del mes de febrer o març heu de confirmar l'assistència a través del web o enviant un correu a reserves@bravecoast.net. I aquest diumenge a les 7 de la tarda puja als escenaris del Teatre Cal Bolet la dansa de la jove companyia Ballet de Barcelona amb l'espectacle Mix Bill. El primer acte presentaran un repertori clàssic amb Festival de les Flors de Genzano, Frescos Animats, El Corsari o La Mort del Cigne, i al segon acte veurem Together, un treball grupal d'estil americà balanxín, reconegut per la seva exigència, dinamisme i rapidesa. I ara descobrim què ens proposa la nostra companya Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio amb les propostes del Baix Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquest repàs a l'actualitat i a l'agenda per aquests propers dies i comencem aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquesta tarda a les 7 a la sala polivalent del Centre Cultural, a la Casa de Cultura, tindrà lloc un ple extraordinari. Continuem a Llorenç del Penedès, que aquest divendres, demà divendres, per als més petits, explicarà un conte sobre la castanyera que es podrà trobar publicat a les xarxes de l'Ajuntament. Pel que fa al diumenge 1 de novembre, a les 6 de la tarda, The Pocket Duet actuarà a la Cooperativa. Concretament, seran concerts a la sala de ball que estan previstos per aquest mes de novembre i que cal fer reserva prèvia via WhatsApp al 722 78 91 53. Continuem a la Bisbal del Penedès, ja que el dissabte a les 6 de la tarda es podrà veure la pel·lícula El meu germà persegueix dinosaures, una pel·lícula que tindrà lloc a les 6 de la tarda al Centre Municipal de Cultura a l'Auditori Sala Salvà i que està protagonitzada per Alessandro Gassman, Isabela Ragonés i Rosi de Palma. Continuem al Vendrell, ja que demà a les 12 del migdia es presentarà la placa commemorativa del Vendrell Capital de la Cultura Catalana 2020. Continuem i seguim amb l'exposició Perucho Miró al Vendrell, que estarà fins al 28 de febrer i que es pot visitar a la Fundació Apel·les Fenosa. Com us anàvem dient, també el cicle de cinema infantil en català es podrà visualitzar els dissabtes a un quart de cinc de la tarda a l'Ocine del Vendrell, que està situat a Les Mates, i aquest dia 31 d'octubre es podrà veure la pel·lícula de Frozen 2. Continuem a Calafell, ja que tant dissabte com diumenge a les 11 del migdia es podrà veure la visita temàtica que s'anomena Cap a l'altra vida, la mort en el món dels ibers, i l'entrada més 2 euros del guiatge. El que pretén és parlar d'aquest pas de la vida a la mort en la cultura dels ibers i que està adreçada a tots els públics. Com és habitual, es fa a la Ciutadella Ibèrica. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia al 977-694-683 en horari de matins o bé per correu electrònic a calafellhistoric@calafell.org. I acabem a Cunit, on fins demà es pot visitar a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit l'exposició Tu tens la clau.
Volem acabar aquesta agenda cultural minsa, però encara activa i al peu del canó, optimistes amb aquest Ballarem dels Coers. Així ens plantem a 9:45 a les notícies.
Un gest que faci pensar que per un cop la fortuna el somriurà, perquè no tinc prou. Què més hauria de fer? Només hi ha de ser. Quan la ruleta es mou, et pot cobrir de joia, pinta el núvol l'horitzó. Ballarem amb el so de la pluja. Ballarem amb el ritme dels llamps i trons. La pluja no ens aturarà, res ens aturarà. Vides pels demés, fa balanç d'amors i sent una buidor que no li treu aquell regust de la tristor. Perquè no tinc prou, què més hauria de fer? Només hi ha de ser. Quan la ruleta es mou, et pot cobrir de joia, pinta el núvol l'horitzó. Ballarem amb el so de la pluja. Ballarem amb el ritme dels llamps i trons. La pluja no ens aturarà, res ens aturarà. La pluja no ens aturarà, res ens aturarà. Pluja no ens aturarà, res ens aturarà. La pluja no ens aturarà.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. un centenar de persones s'ha concentrat per rebutjar les intervencions de la Guàrdia Civil a Vilafranca. Les entitats independentistes convocaven ahir al vespre una concentració a la plaça de la Vila. Durant l'acte, representants de l'ANC i Òmnium Cultural llegien un manifest per mostrar el seu rebuig a les diverses intervencions que ahir al matí va fer la Guàrdia Civil a diversos punts de Catalunya, també a un edifici del Camp dels Rolls de Vilafranca. La resposta no es va fer esperar per part de la ciutadania i un centenar de persones acompanyades per les entitats sobiranistes i els Músics per la Llibertat es van concentrar a la plaça de la Vila de la capital de l'Alt Penedès. Sant Sadurní congelarà les ordenances fiscals i taxes del 2021, atenent el complex any pel qual estan passant moltes famílies i sectors econòmics a causa de la crisi sanitària. El govern sadurninenc va presentar una proposta de congelació de la gran majoria de taxes i impostos municipals, a excepció de la que regula el servei de recollida de residus. Es prolongarà, a més, la suspensió de pagament de diverses taxes que van quedar sense efecte a l'inici de la pandèmia, com la ocupació de via pública per la instal·lació de terrasses durant el primer semestre de l'any vinent. Entre les novetats per al 2021 cal incloure la supressió de la taxa que regulava les zones blaves, ja que a partir de l'any vinent s'establirà un sistema de regulació i rotació de les places d'aparcament a través d'un rellotge horari. Cap dels grups municipals de l'oposició va donar suport favorable a la proposta, que es va acabar aprovant amb els vots del govern. I l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos també congela impostos pel 2021 i rebaixa taxes per afavorir la reactivació econòmica del municipi. L'Ajuntament dels Monjos va aprovar en sessió plenària una congelació de la majoria dels impostos pel 2021 amb la intenció d'afavorir la reactivació econòmica del municipi i ajudar a combatre els efectes negatius de la Covid-19 sobre la ciutadania. Entre els impostos que es veuen beneficiats per aquesta mesura hi ha la reducció d'un 15% de la taxa de parades del mercat i el mateix percentatge per les taxes de residus comercials i d'ocupació de la via pública per taules i cadires, totes elles amb voluntat d'afavorir el teixit comercial i del sector de la restauració. Per l'equip de govern, aquestes mesures es veuen com una ajuda al comerç, un dels motors econòmics del municipi i que s'ha vist molt perjudicat per la situació sanitària. La modificació de les ordenances fiscals pel 2021 es va aprovar provisionalment amb els vots a favor del PSC, els vots en contra d'Esquerra i Junts per Catalunya i l'abstenció de Poble Actiu, la CUP. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Cunit anuncia la creació d'una deixalleria automàtica. En el transcurs del ple municipal s'ha anunciat la creació d'una deixalleria municipal automàtica a les instal·lacions del primer equipament mediambiental del carrer Montserrat Roig. La voluntat és que estigui en funcionament a començaments del 2021, alhora que la bonificació de la taxa de la brossa del 50% amb les 12 entrades registrades. La inversió serà de 115.000 euros i es destinaran a la reconversió de l'actual instal·lació en el nou punt verd del municipi adreçat a la ciutadania. Els industrials i empresaris hauran de gestionar els seus residus al parc mediambiental. L'accés serà de forma automàtica amb una targeta que es lliurarà a nivell individual. El seu correcte ús pel que fa a la separació dels residus estarà supervisat per personal i també per un sistema de càmeres de vigilància.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Ara el Penedès en xarxa és l'hora del Directament Jove, aquest espai quinzenal que ens acosta tota l'actualitat juvenil amb la Núria Mallofré del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Al CIAJ continueu al peu del canó i amb l'oficina oberta, ara com ara.
Sí, sí, ara com ara.
Que
sí.
És la cueta d'aquests dies, no?
Hi va haver un plantejament a veure què fèiem amb els serveis, si fèiem, doncs en aquest cas, tancar amb el que és l'oficina, però, evidentment, l'atenció fer-la igualment, com en vam fer durant el confinament, no? Per telèfon, correu electrònic, videoconferències. Hem de dir que vam iniciar tot aquest procés de videoconferències, que també van anar bé, perquè era el que estàvem vivint. I en aquest moment, sí, al peu del canó, tenim oberta l'oficina, però... Evidentment, tampoc no podem dir si continuem oberts o hi haurà un moment que s'haurà de plantejar doncs, tancar el que seria la presencialitat, però, evidentment, continuar amb el que seria l'atenció als joves de Vilafranca i comarca, digue-reu.
És un dilema que ara mateix està sobre la taula amb els equipaments, amb els serveis.
Sí, és un dilema que a nivell d'ajuntaments, des de l'administració es planteja, però cal dir que després cada servei també ha anat valorant, no? Si teníem les mesures, evidentment, des dels anys que quan van reobrir el mes de juny, amb totes les mesures, no? Amb empares, distàncies, evidentment amb mascareta obligatòria, neteja dels espais, cada cop que ve una persona, doncs, adequar-ho, perquè per intentar al màxim doncs, que aquest virus no ens domini, no?
Aquest virus no ens dominarà i nosaltres avui volem parlar de diverses qüestions en aquest Directament Jove, com per exemple la garantia juvenil, un pla europeu pensat per reduir l'atur juvenil que presenta canvis.
Sí, perquè deies, no? El virus no ens dominarà, ho intentem al màxim que no es domini, però la vida continua, no? Hi ha projectes, hi ha informacions, orientacions i assessoraments que continuen amb el dia a dia, no? Com avui que volíem parlar de la garantia, que hem parlat en altres ocasions, d'aquest pla europeu per reduir el que seria l'atur juvenil, que té diferents branques, que és una part, pot haver-hi formacions, pot haver-hi tot el tema d'inserció al món laboral en tema de convenis de pràctiques, d'empreses que tenen bonificacions per contractar joves a través de la garantia juvenil, que és una línia que potser a vegades no es coneix gaire per les empreses, encara que és un moment també molt delicat, i també tota la línia, per exemple, d'emprenedoria, i fins al 15 d'octubre va estar obert el període per demanar ajuts per persones joves inscrites a la garantia que estiguessin donats d'alta com a persones autònomes i eren ajuts fins a 10.000 euros. Deixo anar a línies, però avui volíem comentar-lo a la garantia, més que res perquè fins ara la inscripció a la garantia, bueno, quan es va iniciar la garantia juvenil ja fa uns anys, que és el CIAJ i vam estar al peu del canó, doncs el tràmit era una mica lent, no? Després aquest tràmit s'havia de fer a través de les oficines del SOC, bueno, fins ara es feia a través de les oficines del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, en el cas de Catalunya, un jove quan es anava a inscriure al SOC també es podia inscriure a la garantia juvenil, però des de fa pocs dies, fa una setmana, 10 dies, en aquest cas a través del CP, Servicio de Empleo Público, el que es fa és una inscripció directa. Directa vol dir que a través d'un formulari online, a través de la web, doncs ja podem donar-nos d'alta la garantia. És a dir, estem facilitant que aquesta persona jove que es vol inscriure a la garantia ho pugui fer de manera directa. Omplint un formulari, et demano unes dades i un cop complementes aquestes dades ja tu entres amb el teu usuari, que és el teu document d'identitat i la contrasenya que tu crees per donar-te d'alta a la garantia.
Molt més àgil.
És molt més àgil. La veritat és que estem guanyant en quant a agilitat, perquè ja dic que abans havies d'anar a través d'una oficina del SOC. En aquest moment, les oficines del SOC és a través de cita prèvia, a través d'un telèfon gratuït i també les dificultats que comporta. I això, no?, que ho podem fer, també ho podíem fer a través de clave, certificat en digital, etc. Però ara ja dic, amb usuari i contrasenya ho podem fer. Sobretot que des dels CIAJ els hi podem donar un cop de mà en tot el tema de la inscripció. Un cop hem fet aquesta primera inscripció, enviem doncs, la sol·licitud i al cap de, en principi, pocs dies, ha d'arribar la resposta conforme estem donats d'alta la garantia. Joves de més de 16 anys, menors de 30, que no estiguin estudiant ni treballant el dia abans de que s'inscriuen a la garantia juvenil.
Si es troben en aquesta situació, recomanes que s'inscriguin a la garantia juvenil?
Sí, Sempre. Nosaltres, qualsevol persona jove que està, per exemple, ens ven temes de cerca de feina, no? Estem en un període de temps que encara que la situació fa que estigui molt ralentit tot el tema del mercat laboral, però clar, hi ha molts joves que per diferents situacions doncs, estan buscant feina. Una de les opcions, quan els expliquem les opcions per cerca de feina, una de les opcions, perquè n'hi ha diverses, doncs és que s'inscriguin a la garantia. Clar, la garantia el que se't dona és aquesta oportunitat, en principi, en 4 mesos, de poder accedir a una acció formativa. Cal dir que les accions formatives en aquest moment estan una mica parades, també han de ser realistes, però també que puguin accedir doncs, a temes d'emprenedoria, potser ara no, però també hi ha assessoraments gratuïts a través de, per joves que volen engegar una empresa, un negoci, té una idea, i també, per exemple, amb el tema de pràctiques laborals. A través de la garantia, cada any, cap al mes de setembre, octubre, aquest any ara estem ja a final de setembre, serà una mica més tard. Estem a finals d'octubre, ja no sé quin mes estem, o estem a punt de començar novembre, més aviat.
Sí, sí.
Doncs aquest any se'n arribem una mica, però una cosa que volia comentar de garantia, a part de la inscripció que s'ha agilitzat el procés, és que es farà aquests properes setmanes, propers dies, el que serà contractació de persones joves, en aquest cas a partir de 18 anys, de 18 i menors de 30, persones inscrites a la garantia juvenil i que siguin inscrites i que siguin beneficiàries, és a dir, que estan acceptades dins la garantia, a la possibilitat de contractacions durant 6 mesos, un contracte de pràctiques, a través del que seria, sobretot, administració local, comarcal, i també a través d'entitats. És a dir, més que res ho llenço perquè a vegades no es coneix molt aquesta línia de pràctiques laborals, no? Pràctiques, en aquest cas, van 6 mesos, amb perfils de joves, també ho hem de dir, que tinguin una titulació universitària o a nivell de títol de cicles formatius de grau mitjà i grau superior. En quins perfils? Bé, ho puc anar dient una miqueta perquè no podem concretar les places que s'ofereixen, però sí que podem dir que els perfils poden ser des de perfils de persones que han fet coses relacionades amb màrqueting, des de grau superior, estudis universitaris, integració social, educació social, pedagogia, psicologia, àmbit d'enginyeries, relacionats amb temes d'informàtica, per exemple, periodisme. És a dir, són idees, però sempre diem, jove, apunta't a la garantia, si en aquest moment no estàs estudiant ni treballant, perquè et pot donar opcions. Te'n donarà? No ho sabem segur, però si estàs inscrit i t'apuntes en totes les dades, omplint el currículum, la teva experiència, la teva formació, pot ser doncs, que se't contacti amb tu per poder accedir a un contracte de pràctiques en 6 mesos.
Quan començarien aquestes pràctiques?
Cap a mitjans de desembre. Està previst, si tot va fent el seu procés, en aquest cas, que a mitjans de desembre es pugui incorporar aquesta persona i durant 6 mesos, doncs, jo sempre dic estar treballant, aprenent i, evidentment, tenir una experiència que sempre li pot servir posteriorment per i aquesta és la voluntat d'aquesta contractació, que són 6 mesos, és veritat, només són 6 mesos, però és una experiència, evidentment, laboral que et pot servir després per aconseguir una feina relacionada amb el teu àmbit de formació i experiència laboral.
Són remunerades aquestes pràctiques?
Sí, sí, són durant 6 mesos, tens un contracte de pràctiques i estàs comprant un sou cada mes.
Estudiar de forma telemàtica, en línia, està més vigent que mai, no només aquells estudis que ja es plantegen d'aquesta manera, sinó els estudis tradicionals, per recomanació del govern, també molts d'ells han optat per aquesta línia. I tu avui volies fer un cop d'ull a aquells estudis que es poden fer a distància i repassar inscripcions.
Sí, en aquest cas volia parlar d'inscripcions a l'IOC, a l'Institut Obert de Catalunya, que és un centre que té la Generalitat que permet fer estudis postobligatoris, no universitaris, l'IOC, no la UOC, en aquest cas no universitaris a distància. Bé, des de fa molts anys l'IOC ja ens fa aquestes propostes.
És però, molt menys dius, conegut que la UOC.
Sí, és menys conegut, però en canvi també ofereix moltes possibilitats, no totes, com a presencial, clar, hem de dir que el que seria secundària, batxillerat, cicles, en aquest moment encara són presencials. A nivell universitari ja ho estan fent a distància els estudis que en teoria eren presencials i veurem quant de temps també ho fan a distància, però el IOC fa dos períodes d'inscripció, no? En aquest cas una inscripció normalment cap al mes de maig-juny, dic maig-juny perquè aquest any també han canviat una mica les dates, per començar el setembre, i després com que funciona per semestres, fa un nou període d'inscripció ara al novembre, per això estem a finals d'octubre i ja podem plantejar que aquest mes de novembre doncs hi ha inscripció per fer també estudis a l'IOC de diferents coses. Si vols ho comentem una miqueta, potser no serà tant de dates, perquè són el mes de novembre i penso que les persones el que han de fer és anar-se, no? Almenys que els hi vagi sonant coses, encara que n'hem parlat altres ocasions, no? Quan ha sigut el cas de l'IOC, no?
Doncs sí, fem un cop d'ull a aquests estudis que obriran inscripció.
Sí, cal dir que, per exemple, el primer que volia comentar són uns estudis que no són molt coneguts a l'IOC, a distància, com és que l'IOC funciona com a escola oficial d'idiomes per fer estudis, en aquest cas, d'anglès i alemany, a distància. I també, a partir d'aquest segon semestre, també ofereix la possibilitat de fer català, un nivell C2. Un C2 és l'antic nivell D.
És el més alt, no?
És el més alt que hi ha, que a vegades és una formació que presencialment s'ofereix i no s'ofereix alhora, i doncs, en aquest cas doncs, és el IOC, s'ha llançat a la piscina, a oferir també aquesta possibilitat de fer el nivell C2 de català, no dic el nivell D, perquè és el, com en dèiem abans, però bueno, perquè es feien l'equivalència, doncs el nivell C2 de català. I com a escola oficial d'idiomes doncs, està oferint alemany, a un nivell potser diríem més baixos perquè és una U i una A2, i després d'anglès sí que ofereix des de la U, que és el bàsic, fins a un nivell B2. Un nivell B2 seria un equivalent, B2 estem parlant de l'espai europeu de nivell, a nivell d'idiomes, seria un nivell de Cambridge, un nivell d'Alfers, per situar-nos una miqueta. Val? I en aquest cas sí que l'EUI, a l'IOC, que no es coneix gaire, doncs les inscripcions ja estan obertes, i aquesta sí que vull ficar la data, perquè justament s'acaben el dia 4 de novembre, i clar, el 4 de novembre és dimecres, que bé, és a dir, que aquí queden menys dies. Què fem? S'ha de fer una prova de nivell?
Online?
Sí, tot és online. Tot és online, menys els exàmens semestrals que són presencials. Però és una prova a nivell, a no ser que tu portis algun document que tens ja un nivell assolit per continuar doncs, el següent. Però si no, ja dic, hi ha una prova a nivell. I això, aquesta part potser sigui la més desconeguda de l'IOC, no? De l'Institut Obert de Catalunya. Una altra part que més coneguda, treus el graduat en secundària, en aquest cas, fer el batxillerat a distància o fer cicles formatius, determinats cicles formatius, no ofereix totes les opcions de cicles, però té un ventall de cicles formatius també, tant de grau mitjà com de grau superior a distància. I aquí les inscripcions es varien, no? Bé, el graduat, jo deia que era una formació semestral, el graduat en aquest cas ells funciona a nivell de trimestres, cada trimestre ens podem incorporar. Aquelles persones que no tenen el graduat en secundària, sempre estem parlant d'estudis a partir dels 18 anys, doncs és una opció, per què no? Una opció per treure's el graduat, per fer el batxillerat per matèries soltes, un jove, per exemple, o no tan jove, que té algunes matèries aprovades, doncs també podria acabar-ho al batxat a l'IOC de qualsevol modalitat. I els cicles formatius el mateix, grau mitjà, grau superior, però no totes les opcions, però bé, uns quants cicles sí que s'ofereixen.
I què passa amb les pràctiques dels cicles formatius, que tenen un pes important?
Sí, en aquest cas són presencials.
Les pràctiques,
Les pràctiques, com els cicles que són presencials, sí que és veritat que amb el confinament hi va haver una sèrie de... es va poder modificar algunes coses, però les pràctiques són sempre presencials, o que les puguis, en aquest cas, convalidar per experiència prèvia. Hi ha perfils que potser ja tenen l'experiència, les poden convalidar, si no totes, però parcialment, no? Tot és a distància, els exàmens són presencials, si tot va bé, continuaran sent presencials, però el que seria en el cas dels cicles, pràctiques, sempre seran presencials.
Estem parlant d'inscripcions per al segon semestre, que quan ha de començar aquest segon semestre?
En aquest cas, cap a principis de febrer. Entre principis mitjans de febrer s'iniciaria el que és el segon semestre, en aquest cas per batxillerat, cicles formatius, escola oficial d'idiomes.
El que em sembla tota una troballa, i està molt bé que hagis començat, és explicant que hi ha la possibilitat de cursar anglès-alemany i a partir d'ara català en línia, que hi ha aquesta escola oficial d'idiomes telemàtica en línia, perquè sovint a les delegacions de les escoles oficials d'idiomes a les diferents comarques no poden absorbir tota la demanda que hi ha, sempre es queda gent fora, i aquesta és una altra opció.
Sí, és una opció tant per les persones que s'hagin pogut quedar fora, perquè s'han quedat sense plaça a les escoles oficials d'idiomes presencials, com aquí a Vilafranca, que en tenim una a nivell de comarca, però també per aquelles persones que potser per temes laborals o per altres motius no poden fer estudis presencials i aquesta opció a distància doncs, la tenen. No? Per això és important també no? comentar que tenim un centre que fa estudis a distància, que és un centre públic. Té un cost econòmic, sí, però després també hi ha bonificacions, depèn de quins casos, no? i descomptes, o que pugui sortir gratuïta la formació. No? Però que és important això, donar a conèixer també en aquest moment encara més aquests estudis a distància. Cal dir que estudiar a distància no és fàcil, tampoc. Ens hem de...
Què cal, sí, Núria?
Què cal? Ser constant.
Constància.
Diríem la paraula ser constant, és a dir, organitzar-se. És a dir, no, a vegades què ens passa, no? Que deixem les coses per l'últim moment, no? Hem d'intentar organitzar-nos diàriament, setmanalment, però ens hem d'organitzar, per què? Perquè els estudis a distància no és en un horari en concret, en el cas de l'IOC, que jo m'haig de connectar perquè tinc una persona que em fa classes, no? Jo que tindré són els materials, puc tenir tutors, tutores, que em poden fer un seguiment, tindré períodes que hauré d'anar fent treballs, que hauré d'anar lliurant en un temps determinat, i clar, el que cal és constància i organització de treball, és a dir, quantes hores jo puc dedicar a la setmana i aquelles hores que intentar al màxim que estigui estudiant o que estigui treballant amb aquests estudis que jo estic fent a distància.
I una última pregunta. El cost és més econòmic que si ho fas presencialment?
Depèn dels estudis, però més o menys sí. Més o menys sí. És una... I després ja dic, sempre hem de mirar si tenim dret a algun tipus de bonificació. Però no és un cost gratuït, perquè a vegades algunes persones es pensen que és gratuït perquè és a distància i no, també té un cost econòmic. També depèn, per exemple, de les matèries que jo faré a la inscripció. Si faig matèries de batxillerat, si jo en faig una, pagaré una cosa. Si en faig més de tres, són 18 euros, em sembla, el semestre, em sembla, no? Vull dir que, clar, depèn de quins estudis. A cicles és una mica més elevat, però i a l'EOI també té un cost, no sé si ara per semestre, era 150 euros, ho dic de memòria i tampoc no vull dir una quantitat exacta perquè ara no me'n recordo.
I seguim parlant de formació, en aquest cas d'activitats formatives a l'equipament juvenil de la nau, a Vilafranca.
Sí, bueno, més que res, que volia comentar, van venir fa 15 dies les meves companyes, la Núria Albornà i la Judit Guas, a parlar de la tardor a la nau, amb aquestes activitats, amb l'àmbit d'intervenció socioeducativa que fem des de l'Espai Jove a la nau i que estem amb activitats en marxa presencials, algunes, en totes les mesures de seguretat, higiene, etc. Poques activitats, i també a distància el Happy Fridays dels divendres, l'espai d'estudi de la nau. Vaig insistint en aquest espai també per joves de 13 a 17 anys, que jo sé que segurament no ens estan escoltant, a no ser que sigui un grup que estigui confinat a casa, que també en tenim algun.
Pot ser.
Però bé, això, que tenim aquest espai a la nau com a espai d'estudi, a part de les sales d'estudi municipal, que gestionem des de joventut, a casa Miguet i Escavi. I després també el que volia comentar és un projecte concret, que és la formació en temes de competències digitals, en aquest moment que vivim també, és important que, clar, els que busquen feina, els que busquen eines per col·laboratives entre diferents persones, que busquen temes d'emprenedoria i busquen eines també per poder treballar en temes d'emprenedoria, en temes d'entitats juvenils, doncs que des de la nau tenen un projecte concret en tema de competències digitals. Només deixat dit, que és una formació en línia, joves de 16 a 30 anys, o 18 a 30, depèn de la formació, però n'hi ha un de recerca de feina a través de xarxes, és important, tot és en línia, eines de treball col·laboratiu, són eines, en aquest cas, per treballar en grup, no? Com podem compartir fitxers, etc. Estem en un moment que tot això és molt important, que coneixem moltes coses, sí, però també és important que potser hi ha altres eines que ens poden ser útils. I tot el que és la transformació digital per a persones joves, emprenedores i o entitats juvenils. Són formacions en línia, gratuïtes. Com sempre diem, la nau, tota la formació que té en aquest moment és gratuïta, presencial o en línia.
On trobarem més informació sobre aquesta formació?
En aquest cas, a la web de Joventut, joventut.vilafranca.cat, i al CIAX, i a l'Espai Jove a la Nau directament, també.
Comença aviat?
En aquest cas, ara, el que seria la primera formació seria de recerca de feina, si no vaig errar, és el 18 de novembre. En aquest cas, són formacions, ja dic, són en línia. Aquesta sí que amb uns horaris en concret, però que tot ens donarà eines per poder continuar, per poder anar-nos formant. També és important i bàsic que ens continuem doncs, formant, en aquest cas.
Núria Mallofré, gràcies per totes aquestes eines educatives que avui has compartit amb nosaltres. Un plaer i ens retrobem d'aquí 15 dies.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita y la vida se vuelve bonita. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Si la vida se llena de risas, se llena de bueno. Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos. Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita y la vida se vuelve bonita. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita y se vuelve bonita. Que nos pillen pelotas bailando cualquier aguacero. Que las cosas que valen la pena no valen dinero. Que nos pille felices soñando, volando sin alas, subiendo, bajando, gastando la vida, cerrando esta vida. Wanna vivir tú conmigo, yo por ti. Wanna vivir tú conmigo, yo por ti. Wanna vivir. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Y grita que la vida es bonita. Bonita.